En fi, i ara direu, uau, això és el que et pot passar fent de reportera d'un matinal. Mare meva, quina vergonya. Doncs no. Hi ha una cosa encara pitjor que et pot passar i és que qui et falti el respecte no sigui cap entrevistat, sinó la teva pròpia presentadora, des de plató, en directe, i que aquesta presentadora sigui Susana Griso.
Increïble la història, Susana. Buenos días. Pues sí, estamos aquí con Eric, el protagonista de esta historia, que bueno, que a pesar de los nervios, del agobio, acabó bien. Buenos días, Eric, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, enhorabuena porque el examen salió bien.
A mí, perdonadme, sí, o sea, gracias, esta chica Dios, que no pues, sé ni cómo sí. Se llama, no me interesa verla.
Ah, duríssim, eh? Duríssim.
Però això devia estar fora del micròfon i es va colar, no?
Sí, clar que es va colar. I la noia ho va sentir i va ser un moment molt dur. Més coses, el Rojo Vivo, Ferreres, el tema és Síria. Entra un politòleg a explicar-li a la gent qui és Mohamed Al-Holani, el líder dels rebels, exmembre d'Al-Qaeda, presumpte jihadista, un tio que possiblement ha tallat caps amb una espasa, registrat com a terrorista per la ONU. Mira que pots dir coses d'aquest senyor, però el politòleg aquest decideix definir-lo així.
Pero yo no sé si tiene capacidad ni siquiera militar para controlar todo el país, toda Siria.
Mírame, por hacer un paralelismo que la gente entienda, me puede recordar un poco a Podemos cuando tuvo que crecer, que tuvo que pactar con un montón de, al final, partidos políticos locales. Pues es un poco lo mismo.
Pablo Iglesias, Al-Holani. I ara, per acabar, des d'un podcast d'Argentina, una mica d'humor intel·ligent.
¿Qué hago con todas estas plantas? No sé dónde ponerlas. Y le dice, y ponele macetas. Y dice, ¿qué hago con todas estas plantas? No sé dónde ponerlas.
Us parla l'home del temps amb noves informacions. Tindrem ruixats i molt vent a vàries de les regions.
I què diuen els mapes del temps per avui, Eloi Cordomí? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Doncs mira, avui un dia interessant des del punt de vista meteorològic. Tenim algunes precipitacions. Mira, ara mateix t'estic fent la connexió des del Ripollès, a uns 1.000 metres d'altura, i està nevant, hi ha aproximadament 3 dits de neu. Està nevant també en molts llocs d'això, de la mateixa comarca, del nord del Berguedà, fins i tot arriben alguns punts de la Cerdanya, on més ho està fent també és a la zona del Montseny, Guilleries. En aquest sector doncs, és on s'està acumulant una mica més de gruix, és on les precipitacions són més persistents. I les precipitacions cauen comarques de Girona, de Barcelona, la cota neu entre els 600 i 800 metres, agafa a partir d'uns 800 i 1.000 aproximadament. I de cara a la tarda, les precipitacions podrien arribar també al nord de Tarragona i fins i tot en alguns altres llocs del Pirineu. A la cota neu aquesta tarda ja pujarà cap als 1.000 metres aproximadament. I sembla que de cara a demà les pluges poden reactivar-se de cara a la tarda, sobretot. La cota neu de màgia serà una mica més alta, al voltant dels 1.200 metres.
I pel que fa a la mobilitat, Aina Ostrell?
Bon dia. La línia R3 de Rodalies, el tren cap a la Tor de Querol en Veig, finalitza el seu recorregut a Puigcerdà i s'ha establert un servei alternatiu per carretera. A Barcelona s'ha desviat la circulació del bus 133 per poda d'arbres al carrer de Malalts i acabem a l'aeroport, que al vol d'un quart d'una a Montreal sortirà mitja hora més tard.
I les carreteres, Montse Camps?
A la P7 hi ha un carril tallat amb un vehicle al voral i hi ha afectacions en sentit Tarragona a l'alçada de Montmeló i Granollers. També circulació amb retencions a la mateixa via Barberà del Vallès, sentit Tarragona, i també sentit Girona a la mateixa alçada. Retencions a la 2 a Sant Joan d'Espí, cap a Barcelona. També la C58, retencions a Montcadi i Reixac cap al nus de la Trinitat. I també continuen les retencions a les rondes, a la ronda litoral, direcció nus de la Trinitat, des de Santa Coloma de Gramenet fins a Sant Adrià de Besòs, i de Montjuïc a Mercabarna, en el mateix sentit, i a la ronda de Dalt també cues en sentit al nus de Llobregat.
Agradable, pero en su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Y cuando regrese al trabajo, sus socios le estarán esperando
para cobrar... En sessió de control al govern espanyol, en marxa a aquesta hora. Paula Brujats, què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Veig que Feijó amb la seva línia de recordar que hi ha dos investigats ara mateix i que per Nadal doncs, s'asseuran dos investigats, diu. El dinar de Nadal.
Sí, exacte, no ha sorprès. Mira que ha començat preguntant a Sánchez per com estava el país, l'estat de l'economia, etc. Llavors ha començat a atacar-lo per la precarietat parlamentària, ha dit Feijóo, doncs, que està travessant el govern de Pedro Sánchez per totes aquestes complicacions, no, amb els seus socis d'investidura, i efectivament Feijóo ha barrejat aquí la corrupció i diu que s'asseguran a la taula de Nadal doncs, la parella de Pedro Sánchez i el seu germà investigats per suposada corrupció. L'escoltem.
De sus socios como el gobierno con sus mordidas, con el dinero de los españoles. Y ya estamos hartos de seguir pagando con el dinero de todos el que usted haya perdido las elecciones. Mire, nadie les persigue por ser progresistas, sino por presuntos delitos y por mentiras reiteradas. ¿Y sabe qué? Ni el independentismo le perdonará sus mentiras, ni los jueces les perdonarán sus delitos. Usted y yo sabemos que el próximo Congreso Federal será el de su relevo. Puede elegir entre unas o chantajes, pero asúmalo, sobre la mentira y la corrupción es imposible construir nada. Solo se construye sobre la confianza y el interés general. Y usted es incompatible con la confianza y el interés general, es incompatible con España. Muchas gracias, señoría.
Tota aquesta és la intervenció de Feijóo, ara respondrà Pedro Sánchez.
I Feijóo, per què insisteix, amb els casos de corrupció que encerquen el govern, justament quan demà José Luis Ábalos, l'exministre socialista, està citat al Suprem per explicar doncs quin era el seu paper en el cas Coldo. Sánchez respon.
Señor presidente, no ha tenido su día hoy, señor Feijóo. Se ve un poco flojo. Mire, las prioridades del gobierno de España coinciden con las principales preocupaciones de los ciudadanos. Según todos los estudios demoscópicos, ¿cuáles son las principales preocupaciones que tienen los ciudadanos? Bueno, pues la vivienda, hablan del empleo, de la seguridad, de la sanidad, de la economía. ¿Saben cuántas veces me ha preguntado el señor Feijóo desde que lleva siendo líder de la oposición sobre estas cuestiones? En las 22 preguntas parlamentarias que me hizo en el Senado y en el Congreso de los Diputados, no me ha preguntado una sola vez por estas cuestiones, ni por vivienda, ni por educación, ni por sanidad, ni por dependencia, ni por economía, ni por empleo. De lo que me pregunta el señor Feijóo es, pues, y cito textualmente, si a quién escucho como presidente, si creo que gobernar consiste en vivir mejor en la Moncloa. ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?
Muchas gracias, señor presidente. Pregunta de la diputada doña Miriam Nogueras y Camero del grupo parlamentario Junts per Catalunya.
El dia de la seva investidura, senyor Sánchez, li dèiem que era la seva responsabilitat trobar la manera de respectar el marc que vostès i nosaltres havíem acordat i fer honor a aquest escrit i a aquesta signatura. També li vam suggerir que no temptés la sort amb Junts. Vostès saben perfectament que nosaltres no anem de farol. No ens vam presentar a les eleccions espanyoles per donar estabilitat a cap govern espanyol, i menys a un govern espanyol que no compleix amb Catalunya, sigui del color que sigui. Estan en números vermells, senyor Sánchez. Es posaran al dia?
Doncs avui, gràcies. Ricardo, pregunta amb la portaveu de Junts, Míriam Noguera, just després de l'advertència de Puigdemont a Sánchez. Veiem que és el que li respon el president espanyol.
Usted me pregunta por la situación política en el Reino de España y me pregunta si vamos a cumplir con los objetivos marcados y que son públicos y transparentes. Y yo le digo...
Un momento, presidente, un segundo. No pasa nada. Aceptamos cualquier género, igual que cuando ustedes lo hacen al contrario. No pasa nada.
I parles al vicepresident del Congrés, Gómez de Celis, perquè la presidenta Francina Armengol avui no és a l'hemicicle. Diuen que se'n reincorporarà d'aquí una horeta i que, per tant, doncs, qui està dirigint avui aquest debat és Gómez de Celis, per si no el reconeixeu, clar, és que no és Francina Armengol.
És que el que ha passat, perquè just parlàvem a sobre i no ho hem sentit, és que ha dit gràcies, senyora presidenta, no?, a Pedro Sánchez.
Exacte. Va, i és això, és que avui és Gómez de Celis qui seu a la tribuna.
D'acord.
Y yo le digo que efectivamente si nos comparamos con el resto de países de nuestro entorno es mejor. Ahora, que puede ser mejorable dada la situación económica de nuestro país, también se lo reconozco. Lo he dicho antes al señor Feijóo, estamos creciendo 4 veces más que la media europea. Tenemos 22 millones de personas trabajando. En el terreno social lo que hemos hecho ha sido dignificar las condiciones laborales de los trabajadores con una reforma laboral que ha hecho que 1 de cada 2 contratos que se firmen sean estables. O tengamos un salario mínimo interprofesional que durante estos últimos 6 años ha aumentado en el 54%. Y evidentemente tenemos la regulación o la revalorización del sistema público de pensiones o la creación del ingreso mínimo vital o la proyección internacional de España o la cohesión territorial y la paz social. Que goza ara.
Doncs bé, està en marxa aquesta sessió de control del govern espanyol. A aquesta hora, una sessió del Congrés al qual el govern espanyol hi arriba tocat, recordem, i que es fa just l'endemà del pacte entre Junts i Partit Popular per congelar aquesta llei que regula l'import de les elèctriques, presentant una esmena que deixa el 0% la tributació a aquestes companyies. En parlarem ara de les conseqüències de tot plegat amb Jofre Llombart. Què tal, Jofre? Bon dia.
Hola, bon dia.
Gemma Calvet, bon dia.
Hola, bon dia.
Pere Rossinyol, bon dia.
Què tal, bon dia?
Agnès Marquès, bon dia.
Bon dia.
I felicitats, Jofre, eh? que de nou al Nacional sou líders digitals.
Sí, estem molt contents, moltes gràcies.
Una pausa i ara ho comentem.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Connectem ara amb el Corte Inglés per saber totes les novetats. Bon dia.
Hola, bon dia. Segur que tu també te n'has adonat que està passant una cosa molt especial. A cada racó de la nostra ciutat, al cor de cada casa, és la màgia del Nadal. I si vols, la pots veure. Hi ha llocs on es fa sentir molt més, com a la planta més màgica de totes les plantes. És la planta 2.5 del Corte Inglés, el lloc on tots els somnis es fan realitat. Descobreix que hi ha una raó molt especial perquè tot s'il·lumini al nostre voltant. Gaudeix de la màgia de les festes i comparteix-la amb tots els teus éssers estimats. Torna a reviure la il·lusió de veure com es compleixen tots els somnis a la planta 2.5 del Corte Inglés, on viu la màgia del Nadal, a la botiga, web i app. I per Nadal vine a gaudir de la pista de gel sostenible de 400 metres quadrats de la terrassa exterior del Corte Inglés de la Diagonal. La trobaràs a l'accés de la nostra botiga. Pots reservar i comprar les entrades a elcorteinglés.es. T'hi esperem. Això és tot per avui. Fins demà.
El matí de Catalunya Ràdio.
Oye, ¿ese es David Bisbal?
Pues a ver, tiene rizos y aunque no puede volar a Almería porque no hay aeropuertos, sigue sonriendo. Tiene que ser él.
Entra un dia sense aeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AENA, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
De Cristina i Jordi, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El BBVA és emprenedor com nosaltres, no? Ha creat una cosa i busca fer encara més, no? Que els emprenedors que volem, saps? Sí. Anar buscant.
M'agrada, perquè no s'està quiet, no? Està sempre pensant en
exacte,
el futur.
Petits reptes, no?
Inclús supera els entrebancs, no? Diuen, bueno, a veure, tenen molt clar cap a on van.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
Quina meravella! Tota la família asseguda a la taula, que de tant marisc que hi ha sembla un porc gallec. En Juli cantant Nadales i la sogra que trenca el son calladeta. Ai, què més es pot demanar?
400.000 euros, Maria del Carme. 400.000 euros.
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Torrons alemany. Ametlla Marcona. Mel de romaní del Montsec. I la mateixa recepta de fa 5 generacions. Alemany. De la nostra mel, als nostres torrons.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep. Calla, espera. Que l'àudio que rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Durant l'eclipsi es fa de nit per treure a la llum les millors històries. Converses íntimes i sorprenents amb personatges que ens explicaran la seva manera d'entendre la vida.
L'eclipsi amb Roger Escapa. Dijous a la nit, Diana Gómez i Joan Dausà.
Ja disponible a la plataforma 3Cat.
De quin programa de ràdio són els presentadors a què fan referència Juliana Canet i Roger Carandell quan parlen del tot i la tota?
El tot i la tota?
No. Una oienta més del tot i la tota.
Tot costa.
Amunt, sí senyor.
Llucià, Juliana, Roger, no importa qui som el tot i la tota, perquè el tot costa, el tot i la tota que més compta és...
Tota la informació.
Tot l'esport.
Tota l'anàlisi.
I tot un equip dedicat a l'actualitat esportiva.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, tot costa.
amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Tots els tots i totes les totes.
Tot a la nostra manera.
El tot i la tota, quina risa, eh?
També disponible a la plataforma 3Cat. De dilluns a divendres a les dues, al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que passa.
Què més podem explicar a aquesta hora?
Doncs que una de les primeres reaccions després de l'aprovació...
I encara una cosa més de la informació internacional, perquè el govern francès...
I a les tres, la informació d'una altra manera.
Jo no volia fer cap comentari, però... Vas més casual.
He passat el matí a casa que el meu nen estava malalt. El dinar, sopa i carrebossada.
Era arrebossada per en Marcos, o l'ha comprat a la botiga ja arrebossada?
No. Arrebossada a casa. Són tiranies de ser pare.
Catalunya Migdia. De dues del migdia a quatre de la tarda. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. Amb Òscar Fernández.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
És un quart de deu del matí amb Jofre Llombart, amb Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. La tertúlia del matí de Catalunya Ràdio començà amb sentint aquesta sessió de control al govern espanyol, com dèiem, una sessió que arriba amb un govern espanyol tocat i que es fa just l'endemà del pacte entre Junts i el Partit Popular. Aquest pacte com l'heu entès, Pere Rossinyol?
Pues la veritat és que evidencia una cosa que malauradament, dic malauradament pels que volem que sigui que aquest govern sobrevisqui davant d'una extrema dreta cada vegada més a l'auge. Però malauradament posa de manifest que en realitat no hi ha blocs. Tenen raó els de Junts quan subratllen que no hi ha blocs. Hi va haver un pacte per una investidura a canvi, sobretot, d'una amnistia i d'algunes coses no tan importants, perquè l'amnistia és una cosa molt important i molt de fons, i, a grans trets, el motiu d'aquest pacte s'ha complert. Si no s'ha pogut materialitzar, no és per culpa del govern, sinó que el govern això li ha costat caríssim, perquè hi ha una autèntica rebel·lió del poder judicial, però una vegada aconseguida la investidura, doncs no hi ha blocs, i això és veritat. I, òbviament, Junts està intentant subratllar que no hi ha blocs i que, per tant, han de negociar de manera preferent amb ells. El problema que té Junts és que no té les cartes que creu tenir. És a dir, Junts no pot provocar. L'única manera que té Junts, real, de fer caure aquest govern o d'amenaçar-lo de veritat és o anar pactant, mica en mica, posar-li el dit a l'ull amb totes les coses que pugui, i en aquest cas amb totes les coses socioeconòmiques que Junts s'ha especialitzat en ser el portaveu o l'altaveu dels interessos de la patronal, i en un altre àmbit amb fer una moció de censura. Però clar, les repercussions d'una moció de censura és un govern de PP i Vox, i per tant això no és possible en aquests moments.
Jordi Dulla ahir va dir en aquest programa que això no, és que no ho faran.
Clar, per això, però per tant, si això no ho faran, cosa que estic d'acord, llavors no tenen la carta per amenaçar, perquè no ho poden fer. I per tant, doncs, el que poden fer és posar el dit a l'ull. Ho posaran i el faran tot el que puguin, perquè bueno, no formen part d'aquest bloc.
Nosaltres defensem els interessos de Catalunya, per tant, ens és igual l'estabilitat de Sánchez. Sí. Si hem de votar que no a un impost i estar al costat del Partit Popular, ho farem. Si hem de votar que no a una altra cosa, ho anirem fent.
Sí,
ara,
no
perquè deixar-nos fer caure Sánchez, ara mateix, no.
No perquè no poden i no perquè defensin els interessos de Catalunya, sinó perquè defensen els seus interessos legítims de partit i dels seus protectors, que en aquest cas, a parer meu, són els interessos de la patronal catalana, amb el que han exercit unes sinergies molt potents en els últims, legítimes, però amb la patronal catalana, no amb Catalunya.
Gemma Calvet.
Sí, estava pensant en un Podem d'Albert Olbeck, que deia aquesta gestió del poder de la immensa minoria, no? És a dir, aquí hi ha quatre vots que són rellevants durant tota la legislatura, que ho van ser en el seu moment per la investidura i que van ser durament negociats, certament. L'impacte de la intervenció de Junts per Catalunya en la negociació d'aquest pacte de govern actual a Madrid, doncs, va ser molt rellevant, tant pel redactat de la llei d'amnistia com per alguns acords que ahir s'esmentaven i que tenen a veure amb què es faci política. Per altra banda, també sabem, i el PSOE ho pateix, que els resultats finals de, per exemple, la vinculatorietat jurídica de la llei d'amnistia no depenen sols del govern, depenen també de l'àmbit judicial, i que justament a conseqüència d'aquests esforços que s'han fet amb interès de govern, doncs s'ha patit una gran ofensiva contra la dona de Pedro Sánchez i contra la Fiscalia, situacions que no s'havien viscut mai. Jo crec que Junts, que no són nous com ho poden ser Sumar o Podemos, en el poder ni en la governança, tenen una cultura de llarg recorregut, inclús de transició, ells saben de les dificultats d'aquest ecosistema actual polític, d'aquest matrix, no? Ara, la qüestió és, han de fer aquests gestos, sí o no? Home, jo crec que és raonable que els votants de Junts per Catalunya vegin unes, diguem, unes posicions no passives, sinó d'exigència contínua. I això, els hagis votat o no hagis votat, estan fent la seva feina. I em sembla a mi que ningú s'ha de trencar les vestidures, perquè la política és això, la política és fer pressió, la política és recordar els acords, demanar que es compleixin, posar agenda aquests acords, i per tant em fa l'efecte que també aniria bé que a Madrid hi hagués unes aliances entre Esquerra i Junts potser una mica més solvents en aquest tema, i això poso al 50% la responsabilitat de la cultura de pactes entre els dos, és a dir, jo crec que han d'avançar a Madrid amb aquests escenaris.
De veritat.
I que això els donaria molta més credibilitat també aquí a nivell polític. Per tant, veiem fins on arriba aquesta pressió d'ara, com tu dius, Pere, jo estic d'acord amb l'anàlisi que ha fet el Pere, i també donem un marge de confiança als polítics catalans, que també hi ha el PSC, perquè el PSC té un pacte aquí, per tant, aquest pacte d'aquí també l'ha de fer valdre, i a treballar, que per això són polítics.
I que també és un partit català, igual com Sumar.
Això ho he esmentat, perquè estan a govern perquè hi ha hagut un acord i ells, a més, han signat aquest acord. Per tant, se suposa que ells també estan d'acord amb tota l'evolució cap a un tema de finançament i que, potser han d'apretar una mica l'accelerador tots plegats. Això és així perquè els mesos van passant.
Però perquè això passi, Gemma, que seria raonable que en lloc de 7 vots decisius fossin 14 decisius, Esquerra crec que s'ha de treure de sobre el fantasma de que de tant en tant s'ha de votar amb el PP. Però no perquè et despertis i tens moltes ganes de votar amb el PP, sinó que l'única manera de castigar el PSOE és votant en alguns llocs en què coincidiràs amb el PP. I això, hi ha un sector d'Esquerra Republicana molt potent i que a Madrid encapçala directament Gabriel Rufián, que és, abans que votar a favor del PP en qualsevol història, votarem sempre al costat del PSOE. Això t'afableix molt el preu a l'hora de negociar.
Jo d'aquí només discrepo del que votes. És a dir, és més important ser coherent amb el contingut del que estàs votant,
sí,
si entra en la teva línia de polítiques públiques o no, que no. Ara ens toca fer vot de càstig i votar amb el PP. Jo aquesta lògica parlamentària mai l'he compartida, però és una visió meva.
Portat a l'extrem. Pots fer caure els pressupostos del PSOE? Esquerra Republicana està disposada a fer caure els pressupostos del PSOE?
No.
No, crec que no. Perquè per això es parlen de només 7 vots decisius, perquè són... El PSOE no és que tingui 7 vots decisius, és que en té 55 de decisius, perquè va treure 121 vots. 121 vots, li sumes els 27 de Sumar, això ja són 148, val, en tens 48 de decisius. Aquests només no hi poden comptar sempre els 7 de Junts, per això parlen dels 7 de Junts, perquè el BNG el donen per descomptat, perquè Esquerra Republicana el donen per descomptat, perquè Podem a vegades, però el donen per descomptat. Dit d'una altra manera, quin seria el somni humit ara de Junts per Catalunya? Que hi hagués una mena de sistema parlamentari que no existeix, que és el de moció de censura a la francesa, en què tu pots fer caure un govern, però no has de votar a favor del Feijó de torn.
O sigui, que canvien el primer ministre.
Aquí, aquest me'l traieu fora. I a no ser que pactis això. Clar, com que el sistema parlamentari està muntat de que si fas caure Pedro Sánchez és perquè has de votar a favor d'Alberto Núñez Feijó, jo entenc aquí les reserves de Junts.
Perdona un segon, Jofre, perquè és que tu parles del PP, o quan parlàvem del PP fa un moment, i perdona, Agnès, que t'he trepitjat el torn, de poder votar, deies, el Rufián i Esquerra s'han de treure les coses de poder votar alguna vegada amb el PP o no. I amb això em sembla que es va molt ràpid a partir d'una cosa prèvia a la política, que és la raó de ser d'aquesta legislatura, que és l'amnistia. L'amnistia és el més important d'aquesta legislatura, i hi ha un partit, que és el Partit Popular, que està disposat a fer, no un cop d'estat, però s'hi assembla molt, és a dir, està absolutament coordinat amb el poder judicial per evitar l'amnistia, que és el terreny de joc previ a tot l'altre. I, en canvi, hi ha un partit, que és el govern, que és el PSOE, que és el govern d'Esquerres, que ha fet possible l'amnistia i que està assetjat precisament per això. Per tant, Tu pots, en circumstàncies normals, clar que pots arribar a acords amb el PP, només faltaria. Però en aquesta legislatura, que la mare dels ous és l'amnistia, sí, trobo increïble que es pugui pensar que el partit que vol acabar amb l'amnistia i fins i tot si pogués tornar a enviar els polítics a la presó, tu puguis ser un interlocutor aquí, normal com l'altre.
Aquí està la paradoxa. El govern del PSOE diu: nosaltres ja hem aprovat l'amnistia.
Sí, sí.
Si no s'està aplicant com cal, és per culpa del Poder Judicial. De manera que la feina legislativa ja està feta.
No, però el Partit Popular la vol portar, l'ha portat al Constitucional, està lluitant políticament, brutalment, per tirar enrere l'element central d'aquesta legislatura. Per tant, però, no pot ser un interlocutor
però,
normal.
Ningú parla de la racionalitat absoluta.
Sí, sí, no, perquè no. Vas en contra de tu mateix, no, estàs assegurint no. L'estratègia d'algú que et vol a la presó.
Però aleshores no hi ha manera de fer política.
Pues assumir que en aquesta legislatura especial tot hi ha un això. Bloc que ha de tirar endavant l'amnistia. I si això no ho assumeixes, el que facis per debilitar en aquest bloc acabarà anant en contra teva.
Però aleshores això t'afableix el preu. És a dir,
sí, l'amnistia. L'amnistia, no és poca cosa.
Sí, però aleshores, perdona, aleshores és, molt bé, les peticions de Catalunya són aquestes, aquestes, aquestes i aquestes. Traspàs de la immigració.
Exacte, que és que hi ha altres temes.
Que s'inverteixi allò que toca. Ja
tot
no
és
dic...
posteriori.
No,
però és que el PSOE pot dir, com que vostès ja tenen l'amnistia, jo deixo d'invertir
no
a Catalunya.
És que no ho diu.
No, però no està obligat.
No, perquè a més, si no el PSC també passarà factura, això.
No, que de moment el que hi ha en joc és que és un impost que sigui permanent a les energètiques, que suposa una recaptació milionària per la seguretat, bueno, per les arques públiques, això ha de repartir, per tant, diners a la societat, que són diners que no recolliran, perquè a partir del 31 de desembre, si tot continua igual, aquest impost cau, no? Aleshores, clar, tu has de poder fer política més enllà del passat recent, perquè és que...
Perdona,
si no,
que és un impost que Europa està exigint a Espanya,
No,
és a dir,
i que
és una anomalia europea, no?
I que, segons l'argumentació de... en aquest cas de Junts, doncs no es vol que sigui permanent perquè Repsol, que és una petita corporació, com sabeu, amenaça amb retirar inversions que estan previstes per Tarragona si se li manté aquesta càrrega impositiva que, recordem, es va posar per pal·liar la crisi del preu de la llum, de l'electricitat, i avui he sentit la Berta Torrades en aquest programa, que tornava a dir, compte, perquè el preu de l'electricitat torna a pujar.
Sí, sí.
I la situació d'emergència no ha passat, no? Aleshores, clar, o fas política o no en fas, perquè, clar, política és alguna cosa més que el passat immediat, no? Hem d'anar cap endavant i tocant una mica tots els eixos. Aleshores, clar, es penalitza molt amb qui et fas la foto puntual d'una votació, però és que si no et pots moure, no pots maniobrar amb els altres temes de l'agenda política.
És que no s'accepta la situació d'excepcionalitat a la que estem. Estem en una situació d'excepcionalitat. Fins que l'amnistia no sigui un fet... Tot hauria d'estar entre parèntesis, a parer meu, no vol dir la política del dia a dia, però tu no pots debilitar en una posició en què el PP, que et voldria a la presó, que vol fer caure l'amnistia, que està posant tota la força a Europa, a Espanya i amb les seves connexions als tribunals perquè no puguis fer política, doncs aquest no pot ser un interlocutor normal per tu en el dia a dia.
Però
has de tenir en compte això.
En política mai saps un moment.
Fins que estigui l'amnistia materialitzada.
Gemma.
No, és que jo crec que hi ha un moment on també hem de pensar què és fer política. Fer política és parlar contínuament uns amb els altres. Contínuament. És a dir, la lògica de la resolució del conflicte d'Irlanda del Nord, al final la van fer els mateixos que havien organitzat tota la guerra bruta contra Ira i tots els paramilitars, i aquests van fer el procés de pau. És a dir, jo no dic que sigui el PP la solució de res, ni molt menys, però en política no pots deixar d'explorar contínuament acords, pressions i sinergies. Dit això, jo entenc el que tu dius, Pere, i és cert que el pes en aquesta legislatura de l'eficàcia de la llei d'amnistia, per dir-ho clar, de que sigui plenament aplicable, és el gran, diguem, el gran repte. Però tu mateix has dit, i crec que aquí entres en contradicció en el teu propi relat, que no està en mans del PSOE que això sigui així, perquè està ara en terreny judicial. Aleshores, entretant, sobre aquests altres temes i aquestes altres carpetes, home, i tant que s'ha de fer política. S'ha de fer política sobre el traspàs d'immigració, s'ha de fer política amb el tema de Rodalies, s'ha de fer política amb el tema del català, s'ha de fer política amb el tema energètic. I aquí tots hauran d'assumir els costos que els representa seguir defensant un model obsolet que Europa està exigint que acabi, que és una hegemonia del model espanyol, el model espanyol és on més beneficis tenen les elèctriques, on més beneficis tenen les elèctriques de tota Europa. I això s'està, diguem, pervertidament mantenint per una manca de visió moderna de la gestió energètica. No dic en termes de radicalisme, dic que la modernitat en aquests consells d'administració els hi hauria d'obrir els ulls, dir cada vegada que ens quedem més en aquest principi de màxim benefici i refractari a una fiscalitat equitativa, nosaltres ens estem convertint en uns outsiders del mercat, enrere, del mercat econòmic.
I l'amonestació de l'altre dia de Carles Puigdemont la va personificar molt en Pedro Sánchez i pel seu paper de Pedro Sánchez, més que amb el PSOE, que per exemple tenen molt bona relació amb Santos Cerdán a l'hora de negociar, i més que fins i tot el propi govern espanyol, on també hi ha ministres de sumar. Ho va personificar en Pedro Sánchez. Per què? Perquè hi ha un component d'implicació política molt important. És a dir, quan no s'aplica del tot la llei d'amnistia, Pedro Sánchez diu, això és el poder judicial. Quan a Pedro Sánchez l'assetgen judicialment, en lloc de dir, és el poder judicial, va a saco, carallança contra fiscals, carallança contra jutges, carallança contra qui faci falta. Quan li toca en el seu entorn personal, s'agafa 5 dies de reflexió. No es va agafar 5 dies de reflexió per dir, la llei estrella me l'estan tombant. Vaig agafar-me 5 dies de reflexió perquè me'n volen tombar la llei d'amnistia. No ho va fer.
Són coses interconnectades.
Sí, algú però per un es va implicar en el fang.
O l'exemple que deies de la llei. És a dir, amb Teresa Rivera s'hi va implicar fins al final.
Però
amb el català a Europa, el president Sánchez no ha fet ell directament el gest que se li ha recordat.
Amb el paper del govern espanyol, amb el poder
judicial.
Sí,
el ministre sí.
Però a Espanya, com a organisme, ha fet coses que no s'havien fet mai, però ni amb molta diferència, i que una vegada més no està a les seves mans.
Estic d'acord amb això,
però vull dir, perdoneu un segon, perquè l'assetjament, algú pot creure que l'assetjament judicial que viu en aquests moments personalment el Pedro Sánchez, que té la dona imputada, el germà imputat, una pila de gent al seu voltant que està rebent un conjunt de procediments com a mínim estranys, que jo no dic que no hi hagi base, però com a mínim estranys, no té res a veure amb l'amnistia. O sigui, els riscos personals que ha pres Pedro Sánchez per l'amnistia són brutals. Llavors, jo el que no estic d'acord és, perquè abans, amb bon criteri, òbviament, la Gemma deia, com a Ulster, pues el pacte el fan els enemics, per dir-ho d'alguna manera, però quan ja estan tots d'acord, fins que l'amnistia no estigui resolta i hi hagi un interlocutor, que és el Partit Popular, que està evitant això per terra, mar i aire, aquest no pot ser un interlocutor teu. Llavors, òbviament, tu has de seguir fent política.
Però aquests també estan fent política. És a dir, a veure,
Un segon només. Dic que clar que has de fer política, però tenint clar que en aquest moment tu estàs amb un bloc, t'agradi o no, perquè junts, i òbviament has de seguir fent política, però junts tirareu endavant l'amnistia, enfront d'un altre bloc que el que vol és acabar amb l'amnistia i tornar-te a posar a la presó.
Jo, aquesta lectura de blocs que fas, potser és un tema absolutament de relat, però no el comparteixo amb un des d'una perspectiva, i és que el pluralisme polític... de la democràcia, en aquest cas, i comparteixo tots els mèrits que tu li estàs, diguem, reconeixent al risc polític que ha assumit Pedro Sánchez, però et recordo que l'ha assumit perquè volia ser el president de govern i els necessitava, aquests riscos. Si aquests riscos no els necessités, probablement no estaríem on són amb l'agenda política a Espanya respecte a Catalunya. Per què? Perquè els costos, com tu dius, són bestials, malgrat que ell pogués estar d'acord inclús amb un referèndum. M'explico? Però són costos bestials amb aquesta altra Espanya. Ara, també el PP s'estan movent coses. El PP s'estan movent coses perquè el PP també hi ha gent
que pensa
i estan veient que no poden sempre donar-se el cap amb la mateixa paret, que han arribat al sostre dels vots, que tenen una complexitat de percepció diplomàtica externa molt important, perquè Trump ara també introdueix unes variables totalment noves en tots aquests temes, perquè com que és molt poc previsible en termes geopolítics, doncs a veure què pensa sobre el tema català, m'explico? Mm-hmm. Llavors, i a més, no és precisament socialdemòcrata, el Trump.
I una última cosa, la maroteca és demolidora, El març del 2018, uns 3-4 mesos abans de la moció de censura que va permetre que Pedro Sánchez fos investit president del govern espanyol, Pedro Sánchez, cap de l'oposició aleshores, li va dir a Mariano Rajoy, si no ets capaç de tirar endavant els pressupostos, t'hauries de sotmetre a una moció de confiança. una qüestió de confiança. Vull dir que ara mateix ell es pot trobar, ja no dic presoner de l'hemeroteca, perquè la memòria és fràgil
és demolidora per tothom.
És demolidora per tothom. Però vull dir que aquests plantejaments parlamentaris de desgastar amb totes les armes possibles les fa servir tothom, absolutament.
És veritat que la gent el que espera és que es governi i s'avanci, això és veritat. La gent està esgotada d'aquestes... Jo entenc...
Avui he sentit la sessió de control i és, bueno, escolta...
Clar, jo entenc que ara mateix Pedro Sánchez se li hagi de recolzar, jo ho veig així, se li ha de recolzar entenent que està fent determinats esforços, però se li ha de recordar que hi ha temes que no tenen tants costos polítics que els ha d'abordar.
El desgast polític ho fa tothom. El que és insòlid és que et dediquis a desgastar el que necessites per poder tornar en aquest país.
Sí, sí.
Perquè els...
Home, però això és legítim.
No. Això és... Bueno, clar que és legítim.
Sense saber per què no es poden recollir aquests milions d'euros,
clar que és legítim,
de les energètiques.
Però és la cosa més absurda que he vist mai.
Sí, això.
Són les 9:35. Anem cap al Parlament de Catalunya, Núria Oriol, perquè hi ha polèmica amb el 112.
Doncs sí, de moment el titular en aquesta sessió de control al Parlament se l'emporta la pressió que ha posat Esquerra Republicana sobre el president de la Generalitat perquè rectifiqui l'acord pres a la Junta de Seguretat la setmana passada d'integrar la Policia Nacional i Guàrdia Civil en el cos dels Mossos d'Esquadra en el 112, en el servei d'emergències. El president de la Generalitat ha respost a Esquerra després que els republicans li han posat a pressió avisant que si no rectifiquen no s'obriran a cap altra negociació. Recordem que tenim en joc els pressupostos, que els tenim congelats i en l'aire. El president de la Generalitat ha respost que està obert a escoltar noves propostes per fer les modificacions que calgui sempre que siguin per millorar el servei als ciutadans. Recordem que la setmana que ve el president de la Generalitat compareixerà en sessió plenària per parlar precisament del 112, després que ho demanessin i ho registressin en una petició conjunta ahir als partits independentistes i els comuns.
I a banda d'això, les últimes notícies també ens parlen del nivell de matemàtiques, que ja fins ara parlàvem de que els alumnes no era gaire esperançador, doncs bé, atenció, perquè amb els adults tampoc. I és que 3 de cada 10 adults espanyols tenen un nivell baix en comprensió lectora, matemàtiques i resolució de problemes. Segons l'últim informe de l'OCDE, Espanya se situaria en la cua i qui ocupa una posició semblant a la llista és Croàcia, França, Israel, Polònia o Portugal. Pepe Menéndez és educador i també assessor internacional en educació. Pepe, què tal? Bon dia.
Bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Un 30% només és capaç d'entendre textos curts o els percentatges els suposen una gran dificultat. Què hem fet o estem fent malament?
Bueno, jo, la veritat és que hi ha un cert cansament també, fins i tot aquest allau de que sempre estem tan malament, no? I jo crec que és bo que ho posem en context, fins i tot algunes reflexions que he sentit aquests dies i fins i tot quan va sortir altres informes també. És molt difícil entendre la situació si, com deia, no la posem en el context de quina és l'activitat productiva, l'activitat econòmica, l'activitat normal del país, no? Hi ha una dada com per contrarrestar aquest mateix informe, que jo crec que és molt interessant. En el baròmetre del 2023, el que fa els gremis d'editors d'Espanya, assenyala que, de fet, els joves, per exemple, quan estan entre els 14 i els 24 anys, són els lectors més habituals. És una dada que em coincideix amb un comentari que em va fer el director de la Fundació Santa Maria, de SAM, que em va dir que, descomptant els llibres d'obligada lectura que hi ha a l'escola, els lectors que més llegeixen són els joves entre els 12, 14 i els 25 anys. Que és una dada que sorprèn, perquè un sempre té la impressió de que ara els joves llegeixen menys, que si les pantalles tenen aquest impacte. Jo crec que probablement, i també ho assenyala fins i tot un informe d'algun expert, la perspectiva que tenim és, bueno, l'escola té les seves limitacions. Després, els adults, quan posen en marxa el coneixement que ells saben, sí que té influència les pròpies activitats que fan, no? Si l'activitat professional, si l'activitat laboral exigeix, d'alguna manera, posar en marxa aquests coneixements. I això sí que ens adonem de que nosaltres no tenim un exactament difosa, extensa, una economia del coneixement, sinó que més aviat una economia, diguéssim, més primària. I l'última dada, que també em sembla rellevant, és... Jo crec que Espanya, i Catalunya en aquest sentit encara més, fa un gran esforç per el que és l'educació en comprensió lectora dels alumnes estrangers, dels immigrants. Però això sovint no té els mateixos efectes que té la població que ja té una tradició molt llarga. Si ens fixem bé, a dins del mateix informe que esteu comentant, l'impacte d'immigració en Espanya és una mica més alt. I amb això no vull dir que els immigrants tinguin la culpa de la baixa comprensió lectora. Però sí que em sembla que veure quina és després l'activitat econòmica que contempla a l'ús d'aquests mecanismes. Quina és la situació... A mi m'agradaria que quan parlem dels informes rasquem una mica en el fons de la situació, no? Perquè no per desmentir l'informe, no, ni per negar-ho, però sí perquè m'interessa més saber què farem amb els resultats de l'informe que no que tot el dia ens clavem un ganivet en el pit, no?
Sí, de no dir que som els pitjors, sinó de dir com podem revertir això o què està fallant per millorar-ho, al final, no? Clar, sí. Però, per exemple, fins a quin punt influeix que en els alumnes, directament, que els seus pares tinguin un nivell baix de comprensió lectora i matemàtiques?
Això sabem que és decisiu. Sabem que les converses de casa, que els llibres que pugui haver-hi a casa, que el costum, fins i tot, un costum que sembla tant com explicar contes als nens quan són petits, no? Però continuar parlant quan són grans de, per exemple, aquesta conversa tan mínima, Explica'm la pel·lícula que has vist. Fes una narració de la pel·lícula, del llibre que has llegit o de la notícia que has vist. O fer comptes de percentatges. L'informe assenyala que, en aquest sentit, hi ha un baix nivell d'ús dels percentatges, no? Al final, com aquesta pràctica diària d'entorn que tens al teu voltant, ja sabem que és decisiva, ja ho sabem.
Clar, estava mirant també que en el rànquing hi ha països com Finlàndia, per exemple, el Japó, Suècia o Noruega, que són països capdavanters que introdueixen la lectoescriptura més tard del que ho fem aquí. Això pot tenir alguna cosa a veure?
Això és el debat quasi del sexe dels àngels, Perquè és un debat tremendo. Però és veritat que no hi ha cap estudi que demostri que avançar la lectoescriptura significa un major nivell després de domini de la llengua. El que sí que sabem és que l'exposició permanent a diferents vocabularis, a diferents converses, durant tota la infància, l'adolescència i el món adult, jo crec que ens hem de fixar molt, que també en l'estudi assenyala com que després hi ha com un envelliment de, no només d'edat, sinó també d'ús de la llengua i de l'ús de les matemàtiques, no? És l'exposició permanent, no? Realment, per exemple, a Finlàndia, si no recordo malament, comença als 7 anys, no? Mira, aquest debat és semblant al dels idiomes, quan són més petits, són més esponges. Això, de fet, no hi ha cap estudi que demostri que una persona amb 70 anys no pot aprendre un idioma. Una altra cosa és que tingui la fonètica o que tingui arrelades moltes, precisament, de les estructures lingüístiques i que això l'impideixi, no? Però, mira, hi ha un llibre ara d'una psicòloga que es diu Psicomites, no?, de Fàtima García Doval, que és molt interessant en aquest sentit, perquè desmunta moltes d'aquestes creences que de vegades fins i tot fa que els pares a l'escola tinguin com pressa, no?, perquè els seus fills aprenguin anglès, per exemple, o estiguin exposats com a cultures molt exigents, no? Quan sabem que el més important, fins als 6 anys, és poder desenvolupar una personalitat relacional, tranquil·la i en bones condicions també d'entorn.
Pepe Menéndez, educador i assessor internacional en l'educació. Per cert, que va ser professor de l'Agnès Marquès, no?
Sí. Hola, sí. Hola, Pepe.
Hola,
Agnès. De què?
De literatura.
Una forta abraçada.
El meu millor professor, més. No qualsevol cosa.
Què has de dir, també, no?
Ja ho sap, ja l'he dit moltes vegades.
De literatura?
De literatura.
I l'Agnès com a alumne, què tal?
Apa.
Fantàstica.
Sí, clar, no, també, què hem de dir?
No. Va ser una excel·lent alumna. A més, amb això que explicàvem, amb un entorn també de grup, també magnífic, no?
Una sort, la veritat, ho diem, no, moltes vegades, que moltes vegades la trajectòria de quan ets nen, però també després quan ets gran, depèn molt de les persones amb les que et vas trobant, no? I ets una mica, ets petits fragments de les persones que t'han donat molt, no? I després pues, vas formant-te amb moltes altres coses. I tenir un professor, això ja li he dit a en Pep moltes vegades, i ja perquè no el ruboritzi, no? Però tenir persones amb les que et vas trobant a la vida que saben aportar-te coses, és fantàstic i és una sort, la veritat.
Per als professors també és una sort tenir precisament ser capaç d'aprendre de tots els alumnes, no? De l'Agnès, per suposat, i d'altres magnífics, però també de tots els alumnes, no només d'uns quants, sinó
tenir la capacitat. Està passant una vergonya a l'Agnès, ara.
No.
Després els profes...
Com és la ràdio, no ens veuen la cara.
Després els profes, quan parlen entre si, presumeixen d'alumnes. Saps que és una sorpresa a la tele?
Exacte. Pepe, moltes gràcies, una abraçada.
Gràcies a vosaltres.
Ara ho comentarem tot plegat, però abans, en nom d'Oxfam Intermón, saludem la cantant Miss Raisa. Miss, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard. Soc la Miss Raisa. Com portes les compres de Nadal? Jo et recomano a tu i a tothom fer compres de comerç just a les botigues d'Oxfam Intermón. Hi trobaràs coses molt xules i, a més, et resolen el dilema de fer regals i fer-los de manera sostenible i responsable. El comerç just respecta el medi ambient i els drets laborals de les persones involucrades en la producció. I Oxfam Intermón treballa amb cooperatives de diferents parts del món, moltes d'elles de dones que produeixen cafè, bosses de mà o pijames. Són unes 50.000 persones en 40 països, així que si vols regalar-te aquest plaer i alhora fer alguna cosa bona pel planeta i per les persones, et recomano el comerç just aquest Nadal.
Oxfam Intermón. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
CEPSA es transforma en Mueve. Aquest futur té futur. Descobreix els nostres projectes a Mueve.es.
Mueve. De Joan i Joan, accionistes de BBVA, per a accionistes de Banc Sabadell. Com podria ser el nostre nou banc?
El Sabadell té la tradició de que ha ajudat a moltes pimes a invertir i a poder desenvolupar negocis.
Sí. Això no hi ha discussió.
Això és la tradició. Sí.
Això ho dic jo, que sóc mitjana empresa.
I ser complementari. O sigui, sí, tu ets d'una manera i jo sóc d'una altra.
Indiscutiblement, l'unió fa-se la força. Si això no hi ha més volta.
Troba més informació a bbva.com. L'oferta sobre Banco de Sabadell S.A. està subjecta a l'autorització de la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Una vegada autoritzada, el corresponent fullet explicatiu estarà disponible a cnmb.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA a Bilbao i Madrid, el Banc Sabadell, la CNMB i les societats rectores de les borses de valors.
A Netto, cuinem l'únic caldo de Nadal fet només amb ingredients frescos i naturals, com tu ho faries a casa, perquè gaudeixis de moments únics amb els teus. Caldo de Nadal a Netto, natural de veritat.
Necessites algú que t'ajudi amb els teus pares aquest Nadal? Cuideo, l'empresa líder a Catalunya de cuidadores i cuidadors a domicili per gent gran. Amb Cuideo guanyes en tranquil·litat. Cuideo!
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
Oye, David, si no hay aeropuertos, ¿cómo vamos a llegar a la boda de mi hija?
Es que no está escuchando la canción.
Entra a undiasenseaeroports.com i descobreix el nou tema de David Bisbal i més històries com aquesta. AIMO, aeroports per tu. Ministeri de Transportes i Mobilitat Sostenible. Gobierno d'Espanya.
Què t'ha portat fins aquí?
He navegat per mig món per trobar-te. No penso deixar-te escapar.
Vols sortir a navegar?
Ara? Bon viatge, parella!
A la deriva, basada en fets reals. A TV3 i a la plataforma 3CAT, divendres a la nit, és la gran pel·lícula. El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Amb Jofre Llombard, amb Gemma Calvet, Pere Rossinyol i Agnès Marquès. Mirarà aquí més o menys hi ha 10 persones, doncs 3 d'aquí tenen un nivell molt baix de comprensió lectora, segons el que...
Ah, mira, és aquell,
és el Maiol, és el...
No, però... Ja començant per l'anunciat, ara pot ser... I ho dic perquè m'ha passat, eh? Quants adults saben què vol dir 3 de 10 aplicat a percentatge? I, a més, quants adults saben que, a més, això podria ser l'equivalent a un terç, més o menys? Per què un terç?
Tu creus? 3
de... M'he trobat. Sí. M'he trobat que l'equiparació...
És a dir, que una 3
de cada 10, 30%, i més o menys no... és un terç, no s'acaba d'entendre. No. No tothom amb qui
sí,
parlo.
Sí, que pot haver-hi casos.
Que hi ha, això.
Clar, sí, això és preocupant.
O dos de cada 5.
Ja és el que diu l'estudi, no?
Sí, és així, no? I després...
Això estem parlant d'una cosa molt bàsica.
Sí, amb la informació que heu tret avui, només una cosa, que és allò de... S'ha de trencar el cercle viciós, no? El rànquing aquest que hem analitzat ara d'adults que no tenen una bona comprensió lectora i que Espanya està al capdavall de tot, la lideren uns països, és a dir, els que estan millor en aquest àmbit, Finlàndia, Japó, Suècia, són els mateixos que lidera l'informe PISA. És a dir, l'OCDE és qui fa tots dos informes, el que acabem d'analitzar i PISA. Doncs el dels grans i el dels petits s'assemblen bastant. I això ho trobo... Sí. Perquè és com si PISA fos la prequela d'això que estem analitzant avui.
Clar, jo això em porta a preguntar-me si aquest rendiment a les escoles o als coneixements bàsics que tenen els adults, aquesta diferència que sempre són els països del nord respecte a nosaltres, per exemple, si al final no respondrà més a una situació d'oportunitats a la societat, de precarietat i d'economia, si al final no estem parlant sempre del mateix, que és el benestar, les oportunitats que la societat dona als seus ciutadans i, per tant, d'economia. O sigui, si al final, al cap del carrer, sempre trobem el mateix, no? Perquè és que ara és a coneixements en matemàtiques i comprensió lectora en els joves, en els adults, però és això, quan parlem de llengües, l'informe PISA, al final les conclusions sempre són les mateixes. I ara el Pepe Menéndez deia, apuntava a la complexitat de la nostra societat. No? No, i ell ho ha dit molt clarament, la culpa d'això no és la immigració, és segurament una resposta a l'alta complexitat de la nostra societat, que la complexitat aquesta la conforma doncs una transformació demogràfica molt bèstia en les últimes dues dècades, però també una precarització de molts llocs de treball, una situació d'inestabilitat laboral, de sous baixos. Quan tu cobres només 1.200 euros, doncs quan arribes a casa potser trinxat i amb poques ganes d'ara agafar-te una novel·la de Tolstoi, no ho sé, per dir-te alguna cosa. Vull dir, per la teva vida respon a altres neguits.
I sumats als estímuls tecnològics que tenim.
Lògicament, però això també passa a tot arreu, no? Això és mundial.
També jo crec que...
I també s'ha hagut de conviure, sí. Jo crec que en un canvi de paradigma, no? De quan ens ensenyaven a comptar o ens ensenyaven en temes de matemàtiques, eh? Parlo d'una matemàtica molt més bàsica en quant al mètode i després, doncs, quan comencen a incorporar-se les calculadores i ara no t'explico amb l'intel·ligència artificial. Aleshores, que això és aplicable a totes les vessants de coneixement. I gestionar això crec que és complex per part dels educadors o dels mestres. I llavors jo crec que ara el debat que hi ha obert a educació, que és molt interessant, és el retorn a aquest aspecte vocacional, el retorn a coneixements bàsics sòlids que et permetin fer servir les altres eines i el retorn també potser a mètodes clàssics d'aprenentatge, com poden ser el tema del reforç de la lectura, com poden ser algunes coses que s'havien quedat en el camí, no? Amb el tema de fer projectes o de... jo no sé, és un tema que a mi no em compet directament perquè estic allunyada, però sí que veig que és un problema de percepció i de prestigi aquests indicadors que no són solvents pel que fa al nostre país.
Sí, jo... Aquest tipus de problemes, que jo crec que ja ho podem qualificar de problemes, perquè sistemàticament veiem que Espanya no va bé en aquests índexs, tenen un vessant pedagògic o de metodologies que això mereixi un debat a fons i de recursos de l'escola, etc. Però crec que és obligatori o molt necessari obrir el prisma en la línia que deia l'Agnès, no? Perquè al final les escoles donen una societat i si mirem aquests països exitosos veiem que són països on l'estat del benestar és el millor del món. Que hi ha una seguretat en el treball, hi ha unes condicions laborals, hi ha uns salaris dignes, hi ha un estímul per la formació, etc, etc. En canvi, nosaltres tenim uns models econòmics, els països del sud d'Europa i altres societats, Xile, per exemple, que surt molt mal parada en aquest informe, té una societat un model econòmic de salve-se quien pueda, perdoneu que ho hagi utilitzat el castellà, en el que normalment la prioritat del dia a dia no és formar-se, sinó tirar endavant amb salaris baixíssims. Com ho fas per arribar a final de mes? Com ho fas per pagar l'habitatge? Si et sobra temps, busques una altra feina per complementar el sou i així anar trampejant. I, per tant, les condicions de vida d'aquestes societats per la gent normal, per les grans gruix de gent que sua la gota gorda per arribar a final de mes, és incomparablement pitjor que en els països nòrdics, on hi ha un estat del benestar en què té cura de les cures, en què hi ha diners per la formació, en què es prioritza el poder adquisitiu, etc, etc. No? Per tant, jo crec que és un debat que no pot quedar al marge del model de societat i de les condicions socials en què viu la gent.
I on els educadors poden fer d'educadors. És a dir, el part del que passa també és que hi ha, per tot aquest mapa social que heu definit, moltes vegades, massa vegades, el professor, el mestre, ha de fer de professor, de psicòleg, d'assistent social, de massa coses. A l'escola descansen massa coses en què el que surt repercutit és l'aprenentatge i l'ensenyament. Dit d'una altra manera, per desgràcia, hi ha milers d'alumnes a Catalunya i milers d'alumnes a Espanya en què l'escola és la seva única zona de confort durant tot el dia. És on estan segurs, és on mengen bé, és on estan acollits i és on tenen una estona tranquil·la. Abans i després, en massa casos, la seva vida no és tan agradable. I això queda repercutit a l'escola. És a dir, l'escola com a refugi ja està bé, però l'escola, a més de ser un refugi, ha de ser més coses. I aquí és on surt repercutit l'ensenyament.
I jo crec que hi ha un element que fa falta del tot els que has dit, que estic d'acord, que és el buròcrata. És a dir, jo crec que s'ha incrementat en molt l'exigència de burocràcia i de hipernormativa en el sector educatiu. I això fa que en moltes ocasions s'hagin de destinar moltes hores i molts esforços a complimentar formularis, però molt, eh? És a dir, s'hauria de fer una auditoria del grau d'impacte de burocràcia que els centres escolars estan patint. I això, dit pels propis centres escolars públics i concertats. Jo crec que aquí, en la reforma que s'està fent de l'administració, és interessant diluir exigència de burocràcia a les pimes però, i a la ciutadania, però que no s'oblidin dels centres educatius, perquè els centres són els alumnes.
I després hi ha una altra cosa que sempre, això ja me'n surto una mica del debat, però recordo molt una conversa amb una amiga meva que va estudiar químiques, i un dia, pues, fa molts anys, que parlàvem de la Guerra Civil Espanyola, i en aquell moment a ella li van ballar les dates, no? Jo li vaig dir, però com pot ser que no sàpiga... No? Jo em vaig posar amb els meus 20 i pocs anys, no? Molt esplèndida. I després ella em va retreure, escolta'm una cosa... El que a mi em fa posar vermella és la teva falta de coneixement científic, matemàtic, etc. No? Hi ha Gemma, que tu i jo estem una mica d'acord, que estem una mica com traumatitzades o avergonyides al nostre nivell de mates, no?
Sí,
i de la relació que vam tenir amb elles a l'escola i després, doncs bé, com adult vas fent, no? Però és que això és cultura, també.
Clar.
O sigui, no, que sempre ens focalitzem molt en les lletres, la comprensió lectora, els coneixements, la cultura... Caram, aquesta falta de coneixement matemàtic és importantíssim, sí, també.
I l'interès per la ciència.
Per entendre com funciona tot.
Mm. Sí, totalment.
Anem a canviar de tema. 3 minuts seran les 10. Vull saludar el Nando Jubany. Nando, què tal? Bon dia.
Bon dia,
perquè,
què tal?
Com que tens la vida una mica fàcil, has dit, saps què, anem a complicar-nos una mica més la vida, no?
Sí, exacte.
Però a veure, això que és... Més de 400 cuiners de tot el món, atenció, se sumaran el que ens diuen sopars solidaris per recaptar fons per les petites i mitjanes empreses afectats per la Dana. I això vol dir que hi haurà una trentena de sopars a tot l'estat.
Exacte. Després, a tot l'estat hi haurà a totes les comunitats o com ho vulgueu dir, és igual, doncs hi ha un encarregat on fa el sopar i ens ajuntem tota la professió per fer un sopar un dia o dos dies, nosaltres ho farem el dia 14 en vez del 13,
sí.
Valen per recaudar diners per València, per tota la gent afectada, i això ve d'un conjunt de cuiners que, per la seva part, doncs volen organitzar això i faran que recaudem molts milions d'euros per directament anar a parar on toca. Vull dir que això és molt important, que a vegades no va parar on toca els cèntims.
Això del 14 de desembre serà a València?
Sí.
A la Llotja?
No, el 14 de desembre serà a Barcelona.
A Barcelona.
Nosaltres el fem a Barcelona.
A Barcelona.
I fem un sopar per 500 persones.
Sí.
Ara encara ens queden unes places, ens queden 70 places, a 500 euros. És a dir, el que és maco d'això és que és un ofici que som tan generosos, i això només pot passar en un ofici com la cuina, que ens reunim 28 cuiners i dos pastissers, en total no gaire, 30 estrelles Michelin,
no, és que, 48, és que hi ha tothom
48
aquí,
sols, hi ha tothom.
Hi ha l'Escrivà, hi ha el Disfrutar, hi ha el Joan Roca, hi ha, i ets tu, el Paco Pérez, els Germans Torres, el Jordi Cruz, el Jordi Vilà, el Joan de Cal Enric, els de les Cols, l'Albert Rauric, hi ha moltíssima, el Balam, veig el Pellicer també, el Rafa Penya, hi ha tothom aquí, tothom.
No, tothom no, perquè encara hi voldria ser-hi molta gent.
Ah, bueno, clar,
és a dir,
clar.
Encara ens truca gent que voldria ser-hi, el problema és que som quasi bé 200 persones a treballar que no hi cabrem ni per treballar, no?
I el Ferran Adrià també?
I el Ferran Adrià i la Carme doncs també han volgut ser, que seran els que ens reuniran, que ells no tenen ni estrelles ni restaurant ara en marxa, i seran com els portaveus, que també vindrà la Begoña, que és una de les encarregades, que vindrà a buscar, que vindrà una mica a recollir el testimoni i a recollir els diners, no? A recollir aquests diners, que recaudarem 150.000 euros, tot el que es pagarà íntegrament a aquestes 500 persones a 500 euros, tot va directament doncs per aquests cuiners, que ho donaran directament en petites famílies, en petites més en petits negocis que ho han perdut tot, i jo crec que és molt maco, no? Això perquè som un altre cop demostrem, i el més maco és que aquest sopar es va omplir el primer de tots. És a dir, nosaltres en molt pocs dies vam tenir vengut tot amb empreses que compren cada taula per 10 persones, i vam tenir 42 empreses, 42 taules vengudes en dos dies.
Mm. És a dir... Déu-n'hi-do.